informació a ib3notícies.com.
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, en Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
Notícia d'última hora.
No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 6 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que d'ençà que tenim el nou horari, anem de 9 a 11 a través de les dues vies, a través de la ràdio i també a través de la televisió. Avui pendents també del temps, perquè la previsió per aquest dijous, per aquest dia 25 de setembre, és de major estabilitat si ho comparam amb la jornada prèvia, amb la d'ahir. Estem compartint amb oients i espectadors el mapa de les temperatures. Podem arribar avui als 25-26 graus, o sigui que encara tindrem aquest petit estiuet de Sant Miquel al manco de cara al cap de setmana, que no tenim aquest canvi de temperatures, Joan.
Sí, sí, és alerta, perquè igualment el vespre refresca. Igual hem comprovat també una davallada important de les temperatures, que sembla que serà la tònica aquests dies, encara que hem de dir que avui el vent de la Mediterrània també va disminuint, queda maror i zones de forta maror també per mar de fons, sobretot de component nord, i tenim probabilitat de qualque ruixat ocasional a Menorca, també al nord-est de Mallorca, sol a Eivissa, també a Formentera, per el dia d'avui i setmana, això sí que més fresca, sobretot durant les nits, en què he notat com, de ballar les temperatures, i ha fet un més bon dormir que aquests darrers mesos. En tot cas, també mostrem unes imatges que ens han arribat a través del company del temps. Mireu aquesta, ho explicàvem als oients, aquesta mànega de pluja, aquesta cortina de pluja, que ens arribava i a través de les imatges i que evidencia això, que hi ha alguns ruixats ocasionals que deixen una imatge com aquesta, la que veiem. En aquest cas, ens l'envia Patricia White, una espectacular cortina de precipitació mànega marina a la costa de Cap de Pere a les 8:20 del dematí.
Unes imatges espectaculars, però que no seran així durant el dia d'avui. El manco no, com dèiem, ni a Eivissa ni a Formentera. Una repassada ràpida, si pot ser, a les nostres càmeres, a les nostres beauties, a veure si podem comprovar aquesta estabilitat, tot i que, com dèiem, hi ha possibilitat d'algun ruixat ocasional. Començam per el primer indret que compartim amb els espectadors i que descrivim per als oients. Port de Pollença, a Mallorca. De nou, unes imatges espectaculars d'una badia totalment en calma, tot i que havíem dit que avui podíem tenir algun episodi dir, de maror o de forta maror. Canviem d'indret en concret, canviem d'imatge i compartim un altre indret, en aquest cas, Ses Figueretes, a Eivissa, on sí que llueix el sol i la presència de nígols és tan sols ocasional, així que podem encara gaudir d'uns dies d'estiu. Aquest inici de tardor, és vera que va començar amb força, va començar amb flassades de nou durant el vespre, però sí que serà temporal, serà només un petit parèntesi perquè tornaran a pujar les temperatures, com dèiem, de cara al cap de setmana. Anem a comentar ara un tema que ha generat molta polèmica. Segur que vos heu demanat alguna vegada. Cotxe elèctric, sí, no, avantatges, inconvenients... són una realitat i cada vegada més gent s'acostuma a tenir-los, sobretot perquè són més sostenibles, no? Que seria la part més positiva de tot això. Però avui volem analitzar quina diferència hi ha amb els cotxes de combustió i parlar d'un tema que no sé si podem considerar mite o realitat, els incendis dels cotxes, de les bateries dels cotxes elèctrics, Joan.
Sí, perquè avui també es volen fixar les vistoses imatges que deixen els cotxes elèctrics quan es cremen, quan s'incendien. Aquest vehicle, però, hem de dir que no s'encendien més, ni són més perillosos que els de combustió, però el fet que s'incendi la bateria provoca que aquestes flamarades siguin més espectaculars. I per això volem analitzar aquest mite, si és mite o no. Ho fem parlant amb Javier Izquierdo, director tècnic d'Aerive, que és l'Associació Empresarial per al Desenvolupament i Impuls de la Mobilitat, i també saludam a Miguel Durant, membre de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics. Els saludam a tots dos, benvinguts.
Bon dia.
Hola, buenos días.
Javier, començam amb tu. Confirmam, per tant, que és un mite que els cotxes elèctrics no s'incendien més que els cotxes de combustió?
Bueno, pues esa es la realidad, ¿no? Tenemos estadísticas ya, sobre todo también en países que tienen un grado de implantación muy importante del vehículo eléctrico, que no hay más casos de incendios de vehículos eléctricos respecto a los de combustión, ¿no? Está claro que cualquier forma de almacenamiento de energía tiene sus riesgos, es decir, que lo mismo que si almacenamos gasolina o almacenamos gas hay un riesgo implícito, también almacenar electricidad tiene un riesgo y los riesgos hay que tratar de eliminarlos y cuando no se pueden eliminar hay que controlarlos, ¿no? Y de eso va un poco todos los sistemas que tiene la batería que tiene un coche eléctrico.
Miguel, tu, en el teu cas com a usuari, no sé si també t'ha arribat aquest mite de qualque manera tu com a usuari de cotxes elèctrics i també gent del teu voltant se pensa això, no? Que s'incendia més, que hi ha més perill en aquest sentit.
Bien, sí, me ha llegado la información y es cierto, se incendian menos que un coche de combustión. Y también tenemos que tener en cuenta que la tecnología está cambiando mucho y las nuevas baterías de litio ferrofosfato no se incendian. Entonces, esto va mejorando a marchas forzadas. Uh-huh. De hecho, yo tengo 3 coches eléctricos uh-huh. en casa y estoy muy tranquilo con ellos.
Yo creo que también que el que pasa, Javier, es que cuando se incendian, o al manco, algunos que se han incendiado, con que el tipo de flamas, después hablaremos con un bomber y lo podrá explicar, son tan espectaculares, no sé si el origen del mito, la falsa creencia, puede derivar de aquí.
Bueno, efectivamente, cada situación, en primer lugar, es diferente, ¿no? No hay dos situaciones de incendio iguales, dependen muchísimo de las circunstancias. Y sí que es verdad que hay ciertos tipos de baterías que tienen un fenómeno que se denomina el embalamiento térmico, en inglés es el thermal runaway, que al final hace que las características del incendio sean singulares, ¿no? Es decir, que hay una presencia pues de esos dardos que a veces vemos durante el incendio y demás, ¿no? Como comenta el compañero, el usuario de vehículo eléctrico, efectivamente, por ejemplo, las nuevas baterías de litio ferrofosfato, el FP, ya no tienen este riesgo, ¿no? Con lo cual, el incendio es totalmente diferente. Uh-huh. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, también cada incendio es singular. Por ejemplo, el tema de un incendio de un vehículo de combustión puede generar vapores, puede generar situaciones de explosiones, puede originar también derrames y trasladar el incendio hacia otros puntos cercanos o hacia otros coches cercanos. Es decir, que los riesgos son diferentes, pero valorar si un riesgo es mayor o menor depende muchísimo de cada situación en concreta. Y una vez que se desencadena un incendio, son situaciones muy complejas, sobre todo también en garajes o en sitios que puede haber confinados, independientemente de si es un fuego de combustión, un fuego eléctrico, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con los gases, ¿no? Hay también muchísima literatura que dice, oye, pues evidentemente los gases que se generan durante la combustión de un vehículo, sea de combustión o sea eléctrico, no se pueden respirar, evidentemente, y necesitamos equipos de respiración autónoma para poder atacar ese fuego, ¿no? Es decir que, bueno, hay que controlar los riesgos, hay que conocerlos y hay que actuar de forma lo más eficiente posible. Mm.
Javier, Miguel, aprofitant també que vos tenim a tots dos per fer-vos observar unes imatges que posarem un vídeo, el qual també explicarem als oients, des de Xina s'ha cercat una manera per reduir aquest perill d'incendis d'aquestes bateries, però anem a jutjar entre tots a veure si és la més correcta, perquè també ja ha generat polèmica, donant pas en aquest vídeo, que seria la forma, en aquest cas, d'aconseguir expulsar aquesta bateria just abans que el cotxe es comenci a incendiar, encara que la manera d'expulsar-ho és ben curiosa. Anem a mostrar el vídeo mentre l'explicam, per tal que pugueu visualitzar. Com veiem, és literal, una expulsió a gran velocitat d'una bateria, que en aquest cas són bateries molt grans. Clar, això també els experts diuen que té una conseqüència primera, i és que unes bateries amb tant de pes i amb aquest impuls, amb aquesta força d'expulsió, poden ser un tàctic missil, d'alguna manera, cap a un vehicle que estigui de vora el cotxe, cap a
una altra persona. Perquè se facin, Joan, una idea dels oients. Surt el cotxe, la bateria se troba davall del cotxe i surt, però com si fos un coet.
Sí, sí, surt disparada.
El tamany és considerable, perquè aquí parlam... Exactament, imagina't si hi ha un motorista de vora, una persona passejant a escar, no deixa de ser polèmic.
Clar, no sé, començant per Miguel. Miguel, no sé si veus tu una manera adient de salvar aquesta situació.
No sé, yo este sistema, lo que dicen, puede afectar a la gente que pase por al lado.
Claro.
Igualmente, yo creo que ya con casi todos los coches que venden ya de una autonomía decente ya no tendrán este problema. Estos son los coches que son más antiguos. Luego, en ciertos casos, supongo que sí será un problema, pero este sistema no lo veo yo muy acorde.
Javier, què en penses? No sé si has pogut veure les imatges virals d'aquesta bateria que surt a propulsió.
Sí, bueno, yo, la verdad que el sistema es de dudosa utilidad, ¿no? Porque evidentemente puedes ocasionar un riesgo mayor con esa batería por ahí de forma un poquito incontrolada, ¿no? A ver, tenemos información objetiva también y diversos estudios a nivel europeo también de lo que es la extinción de un fuego de estas características, ¿no? Y hay varios mitos en torno a todo esto. Es decir, que incluso habiendo thermal runaway, pues el agua, por ejemplo, es un agente extintor bastante fiable. Dependiendo un poco de cada situación, también se puede requerir más agua, menos agua. La carga de energía involucrada en un incendio es similar en un coche eléctrico o un coche de combustión. Las mantas ignífugas pueden ser una ayuda también a la hora de extinguir un fuego de un vehículo eléctrico, también bastante relevante. Y también cualquier método de control para evitar que el fuego se propague a otros coches adyacentes o facilitar la ventilación en ciertos uh-huh. espacios más confinados, hacer efecto cortina, refrigerando el entorno y demás, son efectivos en los dos casos, ¿no? Es decir, que a la hora de atacar el fuego no hay grandísimas diferencias entre un fuego de un vehículo de combustión, que no olvidemos que también se incendia, y un fuego de un vehículo eléctrico, ¿no? Con lo cual, yo creo que estamos viviendo también un momento en el cual hay muchísimos mitos en torno a todo esto del vehículo claro. eléctrico, que si no tiene autonomía, que si es un vehículo difícil, que si las baterías hay que cambiarlas cada no sé cuántos años, que si se incendia, etcétera, etcétera.
Sí.
Yo me remito también un poco a que convivimos con teléfonos móviles, con ordenadores portátiles, que
utilizan
la misma tecnología de baterías, ¿no? Bueno, el tema de los patinetes también es un tema muy singular también, ¿no? Una de las causas de un fallo de batería puede ser un maltrato, entre comillas, por esos golpes que pueda recibir la batería o por la manipulación de la batería. Entonces, en muchos casos también vemos incendios asociados a patinetes, pues que han recibido golpes por la propia dinámica de la conducción o que incluso están trucados para tener más velocidad, ¿no? Todas esas cosas contribuyen, sin ninguna duda, a que pueda haber un riesgo de incendio mucho mayor, y son temas que hay que evitar, ¿no? Lo mismo que en un vehículo. Si tienes un golpe en los bajos del coche, lo normal es revisar ese coche con un mantenedor autorizado para verificar que la batería está en perfectas condiciones, ¿no? Y así evitar el riesgo, que es lo que comentábamos al principio.
Perquè, Javier, com a usuari, també t'ho volíem demanar... Miguel, com a usuari, com a membre de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, Com ha de ser també aquest manteniment dels cotxes elèctrics? Perquè els que no estem acostumats encara, és que anem amb cotxe de combustió, que segur que ho podíem mantenir millor, que això també ja ens costa, però com ha de ser aquest manteniment d'un cotxe elèctric per tal de garantir també la seguretat?
Vale, el mantenimiento es muy, muy diferente a un coche de combustión. Normalmente, yo al menos voy a un taller especializado en coches eléctricos una vez al año y él me suele mirar siempre básicamente los conectores con la batería, el borde de carga, y después, pues cambio de líquidos lo hacemos muy pocas veces y cambio de filtro de aire es muy simple en coche eléctrico, lo que sí hay que llevar a revisar, sobre todo la parte eléctrica. Igualmente, son muy inteligentes y cualquier fallo que tienen te lo indica el coche y se para. Directamente te dice que pasa un fallo y por seguridad el coche se para, cosa que en un coche de combustión no llega a pasar. Supongo que es mucho más moderna la tecnología de los coches eléctricos. Hay mucha seguridad en eso.
Abans de dir-vos adéu, una darrera pregunta, en aquest cas per en Javier, i no té a veure amb els incendis, però sí tal vegada amb l'accessibilitat. Quan se podrien abaratar els cotxes elèctrics? Quan se podrien abaratir els cotxes elèctrics? Perquè és veritat que ara un dels inconvenients que tenen és que no són del tot accessibles, tot i que han experimentat una davallada de preus, però es preveu que tal vegada puguin reduir els preus?
Bueno, pues la verdad es que están apareciendo muchísimos modelos ya muy asequibles en todas las gamas de precios y lo estamos viendo continuamente, ¿no? Las marcas están sacando pues modelos de todo tipo de precios. Las ayudas también, lógicamente, ayudan muchísimo a esa diferencia inicial del precio, pero hay que ver el vehículo eléctrico como... hay que echar las cuentas, siempre lo decimos, durante los años de vida del coche, ¿no? Es decir, que luego el mantenimiento es mucho menor, es decir, nos olvidamos de un montón de circuitos auxiliares, cambios de aceite, filtros, refrigerantes... Bueno, el coche eléctrico es muchísimo más sencillo, lleva mucho menos mantenimiento y después también es mucho más barato su uso en cuanto al precio de la electricidad, ¿no? Cargando en casa es la situación más ventajosa, sin ninguna duda. Puedes hacer 100 kilómetros por un precio, incluso pues dependiendo de la oferta comercial que tengas, por un euro o euro y medio, ¿no? Y después la carga en la calle también tienes una gama de precios muy interesante respecto al combustible tradicional, ¿no? Es decir, que si echamos la cuenta durante toda la vida de uso del coche, sale a cuenta el tener un vehículo eléctrico, lógicamente, a igualdad de prestaciones, ¿no? Es decir, uh-huh. Hay que comparar siempre con el espejo en combustión más o menos equivalente, ¿no? Eso yo creo que todavía falta bastante información a la ciudadanía en general para que pueda tener estas herramientas y echar sus cuentas, ¿no?
Javier Izquierdo, director tècnic de AEDIVE, que és l'Associació Empresarial per al Desenvolupament, perdoneu, i Impuls de la Mobilitat, i també Miquel Duran, membre de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics. A tots dos, moltíssimes gràcies per participar.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
Igualment per vosaltres. Una vegada que m'ha aclarit, Joan, que això és un mite, que les estadístiques no confirmen que s'incendiïn més que els cotxes normals, no? Els de benzina ni els dièsel, tot i així, si s'incendia tant un cotxe elèctric, un patinet, que sabem que per aquest tipus de bateries són flames molt espectaculars, què podríem fer?
Clar, volen saber com se gestionen, no?, aquest tipus d'incendis, i per això saludem a Cisco Bonin com a oficial en cap dels bombers de Mallorca. Cisco, què tal? Benvingut.
Hola, bon dia, com anem?
Gràcies per atendre'ns. Què hem de tenir en compte, també, de cara, no sé si n'heu trobat, a cotxes, en aquest cas, incendis de cotxes elèctrics? No sé si és una combustió molt diferent, què és el que s'ha de tenir en compte?
Bé, sí que m'ho hem trobat darrerament. De fet, hem actuat un parell de vegades ja amb vehicle elèctric. Per nosaltres, a nivell d'extinció, a nivell de bombers, sí que hem de tenir en compte, molt en compte, la diferència si és un vehicle convencional o és un vehicle elèctric. No vol dir, efectivament, que s'incendien més o manco, que siguin més perillosos o menys, però a l'hora d'intervenir sí que ho tenim en compte, perquè les bateries, de moment, sí que tenen una càrrega tèrmica molt forta, aquests incendis que són un poc més espectaculars que un cotxe convencional o que qualsevol altre element, I per tant, per nosaltres, la intervenció és diferent. A més, també és diferent perquè una bateria de vehicle, de cotxe, pot combustionar molt lentament durant bastantes hores i al cap d'una sèrie d'hores, quan te penses que el vehicle el tens controlat i apagat, doncs comença aquesta combustió més forta i més espectacular, no? Per tant, implica hores de seguiment... mos fa canviar una miqueta els nostres protocols quant a incendi de vehicle.
Si tot i així s'incendia, clar, i si se troba, per exemple, i parlo no només de cotxes elèctrics, xics, o, per exemple, patinets, que hem dit que era un exemple també que havien patit, no?, en el passat alguns incendis d'aquestes característiques, si és a un soterrani, dins un interior, què s'hauria de fer?
Bé, quan comença, quan ja s'incendis de bateria, ja sabeu, a més, perquè la força de l'incendi és bastant potent, els incendis de bateria són molt mal de pagar. Per tant, jo el que recomano és que quan ja està iniciat un incendi d'aquests, el que ha d'intentar és confinar aquest incendi, és a dir, tancar portes, aïllar-ho el màxim possible, sortir i cridar els bombers. Així de clar. Perquè són incendis que se tarden a apagar, que tenen molta càrrega tèrmica i que són perillosos. I sobretot en soterrani, falta de visibilitat, els gasos són molt tòxics, se complica tot un poquet encara més.
Noteu que cada vegada és més necessari, per ventura, ja no només amb elèctric, sinó combustió, això de tenir un petit extintor, ventura, per cotxes, o no? No és el mateix tipus de forma d'apagar aquests incendis?
A veure, ara, tenir un extintor, en els primers instants, quan no és un incendi, sinó que encara és un pot de conar i tal, pot ajudar, evidentment. El que no recomanem és que s'intenti afrontar un incendi amb un extintor, perquè quan s'incendi ja està un pot desenvolupat, amb un extintor poca feina, poca cosa faràs. En els primers instants, sí, pot estar bé. Ara també s'estan començant a desenvolupar extintors amb productes específics per bateries. Això encara està en una fase una miqueta preliminar. De fet, nosaltres ja n'hem provat qualcuns per aquí i encara n'hem de provar qualcun més, veurem si té efectivitat. Però bé, jo el que recomano és això. Quan s'incendi ja és de bateria, que ja té una certa potència i això, un particular el que ha de fer és intentar aïllar-ho en la mesura de lo possible i cridar els bombers, perquè no se pot apagar.
Xisco Bonning, oficial cap dels bombers de Mallorca, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Unes notícies en format breu abans d'escoltar uns anuncis. Vos contem que la secció segona de l'Audiència Provincial celebra aquest dijous el judici contra una banda formada per una trentena de persones i acusada de blanquejar diners del narcotràfic a Cuba.
Sí, el fiscal demana per als acusats penes de presó que superen els 200 anys de presó i multes que sumen més de 47 milions d'euros. Per una dotzena dels acusats, el Ministeri Públic demana 6 anys de presó i 3 milions de multa i per 9, 5 anys de presó i 900.000 euros de multa. La resta s'enfronten a penes que van de 2 a 5 anys i multes de 6.000 a 300.000 euros.
Segons es recull a l'escrit d'acusació, la banda, almenys entre els anys 2018 i el 2021, va formar una estructura organitzada, la finalitat de la qual era adquirir a Cuba béns de diversa consideració. També feien transferències a Cuba, Estats Units, República Dominicana, i ho feien a través de testaferros.
I l'activitat il·legal es basava principalment, segons recull el fiscal, en transferències bancàries no justificades a través d'una societat ubicada a les Canàries, així com enviaments de diners directament a comptes a l'estranger.
També s'emetien factures falses, s'enviaven diners a través de gestors de transferències i locutoris. En total, com dèiem, entre els anys 2019 i 2021, la banda va arribar a transferir més de 500.000 d'euros procedents de la droga. També vos contam que continuen, i això tal vegada preocupa l'espai aeri internacional, continuen els casos d'aparició de drons a aeroports europeus. L'aeroport de Nes, d'Alborg, utilitzat per vols comercials i militars, ha estat tancat durant 3 hores a causa de la presència de drons al seu espai aeri, segons ha informat la policia de Nasa dijous a la matinada. Estem parlant de 2 dies després que el principal aeroport del país, el de Copenhague, fos clausurat precisament per la mateixa raó, per l'albirament de drons.
I la Policia Nacional de Nasa va indicar que els drons varen seguir un patró similar als que van detenir el vol de l'aeroport de Copenhague durant 4 hores, uns dies abans. La policia local va informar posteriorment que els drons havien abandonat la zona d'Alborg, de Dinamarca, després d'unes 3 hores.
Recordem que Dinamarca va declarar dimarts que l'incident a l'aeroport de Copenhague va ser l'atac més greu declarat fins ara contra la seva infraestructura crítica i el va vincular amb una sèrie de presumptes incursions en drons russos i altres disturbis ocorreguts a Europa. Més qüestions que no deixen de banda el foc, ara que parlàvem amb els bombers. Han sufocat un incendi que es va declarar aquest dimecres a darrera hora en un hotel a Platges de Muro, a Mallorca.
I segons han informat, el foc es va originar cap a les 11:20 del vespre en un grup electrogen ubicat a la primera planta de l'establiment a l'exterior. L'incident no va afectar les habitacions i no va resultar ferits ni treballadors ni clients.
10:27, uns consells i tot d'una. Parlam amb el president del Col·legi de Farmacèutics sobre els nous reptes del seu mandat, que just acaba d'encetar. Tot d'una.
IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és humor.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, podríamos invitarte al cine, pero preferimos darte un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 26 hasta el domingo 28. Consulta condiciones. Quien bien te quiere te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Aquest és en Toni. Uep,
com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la Terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
Jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia, amb Marta Garau.
Deu i mitja en punt. Avui vos volem presentar el nou president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears, que no fa tant que va arribar al càrrec.
I que avui passa per al nostre programa, Marta, pren el relleu a Toni Real, que ha estat al capdavant del COFIP 25 anys consecutius, un canvi que, a més, es produeix just quan es celebren 125 anys d'aquesta institució. Ara, aquest nou president enceta una nova etapa i assumeix, hem de dir, grans reptes que té el sector farmacèutic. Entre les prioritats que ha anunciat en el seu mandat, hi ha, per exemple, la tramitació i adequació a la nova llei del medicament, la futura llei d'ordenació farmacèutica de les Balears, la completa implementació del sistema Sigma, i, entre d'altres, també reforçar el paper assistencial de la farmàcia comunitari, afegint serveis amb valor al sistema sanitari per als ciutadans. Té molt de reptes per endavant, Marta, que avui volem parlar amb ell.
El saludant, Vicenç, bon dia, benvingut, moltíssimes gràcies per venir.
Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Joan ha parlat de tant de reptes que m'imagino que la primera pregunta que li podríem demanar és com assumeix el càrrec.
Bé, la veritat que ha estat tot molt, molt així de sobte, però bé, jo també he de dir que he estat en l'equip d'en Toni Real molt d'anys, eres vocal d'oficina de farmàcia i ja estava un poc introduït en tot el tema i tot el que heu nomenat.
En Toni ha estat 25 anys al capdavant, vostè diu formava part de l'equip, però imagino que 25 anys al capdavant d'una institució també acaba per passar factura i per dir, mira, que prenguin el relleu els més joves, no?, d'alguna manera.
Sí, ha estat un poc així. És vera que en Toni ha estat un fenomen en el seu càrrec i que hagués pogut continuar perquè encara li queden forces. Però sí que era el moment, a lo millor, de donar una passa, de passar algo més modernitzar el col·legi, més digital, més, un poc més, pues, evolucionar cap a on va, pues, totes les institucions.
Hem de dir una cosa abans de continuar. Els periodistes vos estem molt agraïts. No, Joan estarà d'acord, no?, el Col·legi de Farmacèutics, no només per la pandèmia, que contactava un dia sí, dia també, sí, sinó per el vincle que hem mantingut sempre, no?, que ha hagut una alerta, que ha hagut una manca d'un medicament. Sempre mos han atès, sempre hem pogut connectar. Jo crec que aquest vincle no és d'ara.
No és d'ara, no és d'ara. És de sempre, i és un vincle que continuarà, vos puc dir, perquè era un dels pilars també d'en Toni, i sempre que puguem ajudar a aclarir temes, a desmentir fals mites, etc., aquí estarem, i encantats de poder col·laborar amb vosaltres, i quan nos crideu, aquí estarem.
Sí, perquè al final els farmacèutics també fan una gran labor, els metges, òbviament, ja fan aquesta primera passa de tractar, d'atendre en els pacients, però vosaltres en el vostre cas també la feis. En el vostre cas, sou titular d'una oficina de farmàcia des de fa 2 dècades, imagino que haurà vist de tot també a la farmàcia, haurà donat molt de consells i sobretot haurà hagut de fer molta pedagogia perquè la gent, primer, no se cregui segons quines coses i, segona, faci cas de les recomanacions dels nostres metges, no?
Correcte. És a dir, i a més tinc la sort d'estar a una farmàcia que és, diguem, de poble, no?, molt amostrador en la gent d'allà, i bueno, una demostració va ser durant la pandèmia del Covid, que bueno, molts de centres de salut, unitats bàsiques estaven tancats i érem l'únic professional sanitari que quedava per aclarir dubtes, la gent venia assustada, desmitificar fals mites, etc., i se va convertir allò pues, en una consultoria permanent de sa gent per poder llevar-li aquesta por que tenien i donar-li un criteri professional farmacèutic.
Mira, Marta, justament, perdona, parlàveu avui a la tertúlia, no?, d'en Trump, que ha xerrat, no?, de que es para tant molt si crea autisme, vull dir, en el final missatges com aquests, imagina que quan arriben a la població allò que fa és passar pena, demanar...
I pensar, Joana, que no li han demanat a en Vicenç per aquesta qüestió en els darrers dies, perquè, clar, s'ha fet tan popular que no sé si qualcú tal vegada ha arribat a la farmàcia i ha demanat, mem, puc prendre per a la tremol, si estic embarat... No m'ho digui.
Han vengut. És a dir, quan se mou un fals mite així, és que no s'és conscient del mal que se pot produir. Inclús arribam a dir que és pitjor, o millor, no tractar aquesta febre i dolor que té l'embarassada, que pot dur a conseqüències molt pitjors, i no s'és conscient d'això quan se mollen aquestes bombes, no? I bueno, és així. Ho hem desmitificat, no es basam en l'evidència i, sobretot, això, que potser deixar un tractament pot ser inclús pitjor que el que t'estan dient que te produirà que no produirà, sempre i quan sigui un ús racional. És a dir, si tu t'aprens el medicament quan toca, una embarassada hauria de prendre el medicament, el paracetamol, en la mínima dosis efectiva i durant el menys temps possible, però sí si té símptomes. Deixar els símptomes sense tractar, repetesc, pot ser pitjor.
És obvi que sempre hem de fer cas a la ciència i no podem afegir res més. Hem esmentat també la importància, no?, d'una de les coses que vol aplicar en el seu mandat, d'aquesta nova llei del medicament i de la futura llei d'ordenació farmacèutica d'aquí, de les Balears.
Sí.
Quins canvis concrets preveu per poder, que se poden fer, no?, a nivell farmàcia, a nivell pacients? Què és allò que d'alguna manera teniu a l'horitzó?
Pues mira, la llei d'ordenació està en el forn. Tampoc sabem exactament com va, però sí que hi ha moltes peticions i canviar, sobretot, poder introduir més el que és l'oficina de farmàcia, que cada vegada hi estan més, de dins el sistema sanitari públic. És a dir, cada vegada ens demanen més col·laboracions, ara tenim una col·laboració que ens està demanant Salut Pública per fer difusió de la campanya de vacunació, estan participant molt de cribats, i de que el que demanam és que se nos inclogui encara més, perquè és veritat que hem tingut un creixement molt gros de dins aquestes seccions, de dins el que és la salut pública en general.
I respecte al sistema Sigma de recepta electrònica, que també és un dels altres objectius claus?
El sistema Sigma suposarà un canvi total de l'actual sistema. Ara tenim una recepta electrònica que en el seu dia va ser la millor que hi podia haver i que era la millor del sistema nacional, però que s'ha quedat obsolet. És un llenguatge de programació que no permet moltes més interaccions i modificacions en el programa, i aquest no es permetrà, per exemple, una millor comunicació amb els professionals sanitaris, amb els metges, infermeria, farmacèutics d'atenció primària, que això és fonamental, per exemple, per no tenir que derivar en el metge cada vegada gent, i el que condu a saturar el Sistema Nacional de Salut de feina, és a dir, descarregar-los a ell de feina d'una forma professional i des de el criteri d'un professional sanitari com a l'hipotecari.
Vicenç, abans heu fet esment, no?, a la digitalització en aquestes noves tecnologies que cada dia són més presents en el nostre dia a dia, en la vida quotidiana de les persones, i m'agradaria que mos explicàs un poc com se pot garantir, no?, la proximitat i el tracte humà que caracteritzen precisament les farmàcies amb tot això, perquè moltes vegades hi ha gent, sobretot la gent major, no?, que no controla o no domina els temes digitals, els temes electrònics, però des de la farmàcia suposo que ho facilitau perquè no hi hagi cap problema. Problema, no?
Sí, així és a dir, hem de digitalitzar-nos, però hem de ser conscients que no podem perdre aquesta proximitat amb el pacient i que hi ha una certa part de la població que se li escapa tot el tema digital actual, i aquí està l'hipotecari a peu de mostrador per poder aclarir tot això. De fet, enguany ho vull dir, perquè enguany no s'ha nombrat el servei sanitari més ben valorat i amb més proximitat de la població segons aquesta del CIS, i aquesta proximitat és el que no volen perdre, és a dir, digital sí, però sense perdre aquesta perspectiva.
Tornant a la pandèmia, i jo crec que és important, sobretot perquè aquesta proximitat era molt rellevant en aquell moment, perquè un només tenia la farmàcia per demanar, per quan hi havia tanta incertesa, no? Jo crec que aquesta proximitat se va fer molt visible en aquell temps, no?
Sí, o sigui, allà va quedar demostrat que
eren molt necessaris.
Que eren molt necessaris, la nostra labor va ser molt important, inclús nos varen obrir eines de recepta electrònica i eines per poder inclús fer un petit cribatge de gent si necessitava anar al metge, si donava positiu de Covid o no, inclús ficar dins el propi historial clínic del pacient certes dades, i això va obrir un poc i va demostrar la gran funció que pot aportar la farmàcia en el sistema sanitari públic.
Clar, en aquell moment, per exemple, record que hi va haver un moment en què no hi havia mascaretes, que no hi havia tests, no?, per fer les PCRs d'aquell moment. Tot això imagino que s'ha anat d'alguna manera, que ha anat evolucionant. És vera que dilluns mateix parlaven de falta, per exemple, d'altres medicaments, com són els ansiolítics, no?, que també ara comença a haver-hi un repunt en el consum i surt d'aquests medicaments. Ara mateix hi ha qualque cosa, qualque medicament que no estigui en estoc, que estigui com a més... També fa un parell de mesos se parlava molt de si s'ocempi, que se s'accenda, no? Medicaments que estaven destinats concretament a gent que patia de diabetes, però que també l'utilitzava molta de gent per perdre pes.
Sí. És vera que aquest medicament en concret, des de que varen sortir les altres marques ja amb indicació per pèrdua de pes, que no estan financiades, però sí que són les que s'hauria de derivar aquest tipus de pacient, se va controlar molt aquest desabasteixement. Actualment, sí, hi ha molt de medicaments en desabasteixement. Fa bastant de temps que tenim desabasteixements, però hem de dir que no hi ha cap alarma pública de salut pública ni res. És controlat. De fet, cada setmana el propi col·legi té reunions en Direcció General de Farmàcia i Ipsalut, i se repassen tots els medicaments que hi ha de desabastejaments i se cerquen solucions. És a dir, si no s'habiliten per poder substituir pues, per d'altres medicaments amb mateixa composició i diferent forma farmacèutica, per exemple, en lloc de comprimits, donar sobres, o si falten sobres, poder donar comprimits o càpsules. No?
I alternatives, al final,
sí,
no?
I d'aquesta manera hem solucionat quasi la totalitat dels casos. I quan no hi ha aquesta alternativa, sí que es veu que hi ha alternatives terapèutiques que el metge pot prescriure per poder substituir aquest medicament.
Tot i que no hi ha alarma, quin seria ara mateix, per exemple, el medicament que en aquests moments heu de mirar o de fer càbales per poder atendre les peticions i demandes dels clients?
Actualment seria que hi ha hagut molt de renou en Sotransilium, que és un ansiolític, que és un medicament injectable que inclús és d'ús hospitalari, però que ha anunciat el propi laboratori que no hi ha medicament i que no n'hi haurà fins al 2026. Què passa? Que quan passa això, Ipsalut mou el que se diu medicaments estrangers, que és d'Urló de fora, i a través dels hospitals se distribueix i tal. En aquest cas, tampoc s'ha pogut aconseguir, però no alarmam a ningú, no passarà més enllà d'això, perquè hi ha alternatives terapèutiques que són d'altres tipus d'ansiolítics, com el conegut diazepam o ribotril, que canviant-se dosis, perquè és un medicament diferent, serveixen per cobrir la deficiència d'aquesta altra.
Eh? Un missatge important també per la societat. Quantes persones que mos estan escoltant ara, que mos veuen, tenen una farmaciola plena de medicaments mig encetats, caducats, després no saben que... Mira, Vicenç, mira com dir... Això és l'espada cada dia de moltes famílies, no? I s'ha de fer dissabte en aquesta farmaciola. Però si se fa dissabte, s'ha de fer com toca, no? Primer, el punt sigre de les farmàcies i després no automedicar-se, que aquest és el mal present a la societat dels més preocupants, no? Perquè després se generen resistències als
antibiòtics.
Exactament, als antibiòtics, etc. Però malauradament això passa.
Sí, passa. Intentam actuar damunt d'això. De fet, hem fet campanyes des del Col·legi d'Apotecaris, des de les farmàcies, de revisió de farmacioles, revisió de botiquins d'aquestes farmacioles, i els pacients poden venir a la farmàcia i li s'ajudam a la seva, a casa seva, a mirar que està caducat, que necessita, que té prescrit actualment o que ja li han anul·lat de la seva prescripció. Inclús fer un repàs de com ho ha de prendre i conscienciar que no ha d'acumular. Això d'acumular medicaments no és correcte. És a dir, llavors tens allà medicaments que no saps ni per què eren.
Que a vegades has d'apuntar a la capsa i tot, no? Exacte. Això era per això, això era per allà.
I arribam en aquest cas que ens deia d'automedicar-se, que això és el pitjor que pot fer qualcú. Però, bueno, estem amb el tema, la gent ha demanat pel servei i que sàpiga la gent que si va a la seva farmàcia i li demana una revisió de farmaciola, que el propi hipotecari li ajudarà a casa seva a tirar el que no necessita de forma controlada en el sigre i de guardar el que sí necessita per casos puntuals que, i els tractaments crònics, també ajudar-li a que les prengui bé.
Des d'aquí, tot una menció, no?, als apotecaris de les nostres illes, sobretot perquè ara vendrà hivern, grips, refredats, visites a les farmàcies, segur que de forma molt més habitual. Per això ho han dit, no?, els farmacèutics són un pilar de la nostra societat i amb motiu d'aquest aniversari, per una banda, 125 anys del col·legi i per una altra, no?, com ha assumit aquest nou càrrec el nou president, Vicenç Terrades. Li estem molt agraïts que hagi compartit aquests minutets de ràdio i de televisió amb els nostres oients i espectadors. Moltíssimes gràcies i que tingui un bon mandat.
Moltes gràcies. Simplement per despedir-me, el lema que tenim internacional del Dia del Farmacèutic, que és Piensa en Salut, Piensa en Farmàcia, i llavors lema a nivell nacional que hem fet, que és Conciència Farmacèutica, que vol fer una referència a la part científica de la farmàcia i a la part social, i que tot ha de ser enseny. Els medicaments no són caramel·les.
Marta, que no ho han dit, que avui és el dia de farmacèutica, hem aprofitat també aquest dia per convidar en Vicenç, i si vosaltres aneu a les farmàcies, saludeu i agraïu en els vostres farmacèutics tota la feina.
Clar.
Sí,
bé,
claro.
Que fins i tot ajuden a fer dissabte a les nostres farmacions.
Avui vespre, si mirau el Castell de Bellver i el Consolat de Mà, estirà il·luminat de verd, i li donen les gràcies a l'Ajuntament per donar les gràcies a els potecaris.
Dia del farmacèutic. Hem fet aquesta referència entrevistant i compartint aquesta estona amb el nou president, Vicenç Terrades. De nou, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
10:47, uns consells. Ja ha arribat als nostres estudis el veterinari Catman per parlar precisament d'una malaltia molt present en cans, així que les alertes jo crec que seran benvingudes. Preneu bona nota. Tot d'una vos parlam.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Benvingudes i benvinguts, què tal, com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
A IB3 Ràdio, cantant gols i cançons. Aquest dissabte, des de les 6:30 del capvespre, Cant Festival Menorca, final concurs pop-rock de Palma.
Viuen la ràdio pública els moments més especials d'aquestes dues fites musicals.
Des de Cala Figuera, a Menorca, Joan Trias capitaneja l'especial IB3 Música en concert.
Amb els comentaris de Mònica Borràs des de ses voltes de Palma.
I l'assistència tècnica als concerts amb de Flavio Encinas, Joan Jiménez, Jordi Fàbregas i Tomeu Fiol.
A més, Facundo Tenaglia i Miquel Soler al control tècnic.
Coordin jo,
Pep Díaz.
Segueix l'emissió íntegra d'IB3 Música en concert per IB3 Ràdio 2 al web i a l'app.
I per la FM a partir de les 9:30 del vespre.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
El dia, amb Marta Grau.
Deu i 50 minuts, un dijous més, toca passar consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz, de la Ribera Veterinari, un heroi fora capa que de dia té la seva consulta, però que quan un animaló necessita la seva ajuda, ell es converteix en Catman.
I avui volem parlar amb ell de la dilofilariosi, una malaltia també coneguda popularment com el cuc del co, que és un paràsit, la presència del qual ha augmentat alarmantment i en el qual el Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes va dedicar una jornada recentment, i per això en volem parlar amb en Manu, que ja el tenim aquí. Manu, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, bé, va bé.
Volen saber què és exactament aquesta dilofilariosi i com afecta els nostres cans, sobretot, però també altres animals com els moixos.
Mira, Xisca, perquè te sigui més fàcil, nosaltres deiem filària o filariosi. Així el dilo, tot el dilo pots llevar, sí. Això se diu perquè el paràsit aquest és Dilophilaria emitis i per això seria correcte dir Dilophilariosi, però perquè sigui més senzill, xerrant de filària o dels cuc d'escó, que també està molt bé i així no mos embullam en les paraules. La filària o la Dilophilariosi és una malaltia que està transmesa per un mosquit normal i corrent, no? Que mos injecta les larves. I aquestes larves, com que estan a la sang, no? Directament, en el final evolucionen, com els pokémons, en el coret dels animals, i se transformen en adults. I aquí viven, dins el cou, i és aquí on posen larves noves perquè pues, el mosquit pugui picar i llevar noves larves a un altre animal, o persones, evidentment.
Afecta cans i moixos?
Afecta cans i moixos, el que passa que només serà transmissor escà. El moix el tindrà, però no... O sigui, tindran larves adultes, però no tindran... Allà no me surt bebès, si vols. No faran larves. El que passa que en el moix provoca problemes respiratoris supergreus i és important. Quan tenim un moix que té tocina, a Mallorca ja hem de mirar també si aquest moix no té filària, perquè pot ser sí. I de fet és així. De fet, se troba més. Si la cercam, la trobam, evidentment, sí.
Has dit que els moixos no són transmissors, però que es canci una malaltia que és la filariosi que pot afectar els humans.
Efectivament. Nosaltres tampoc no tenim bebès, si vols, no? Però, clar, tenir un cuc en escó, evidentment, provoca problemes greus, sí.
Una de les xerrades que va organitzar precisament el Col·legi de Manescals deia que era una malaltia infradiagnosticada. Uh-huh. Clar, si teniu tan clar que quantes moix tus ja podria ser sinònim de que tingui filària, com és aquesta, que aquesta infradiagnosi?
Bueno, això ve perquè... cada any o cada dos anys fan un mapeo d'aquesta malaltia en el país i, clar, a Mallorca no se cercava. Si tu no cerques, evidentment, no n'hi ha, no? No n'hi ha, o sí, clar. Però no ho sabem. I la veritat és que han començat a estar... Nosaltres vam participar a l'estudi de fa 3 o 4 anys i perquè nosaltres estem de vora a l'aquàrium, no? I allà tenim com una marisma. No és tan gran com l'Albufera. El primer cas que van diagnosticar a Mallorca va ser justament el Cudi, evidentment, no? Perquè teníem més moscar que nosaltres. Per allà, per la zona de Sant Jordi, tota aquesta part, també era una antiga marisma i tot d'una que plou, l'aigua surt per tot. I clar, també tenim molts de moscats. I en tenim, també. I clar, d'aquí ha començat a passar una mica per tot, i ara ja trobem filària quasi per tot arreu a Mallorca, i ha estat això, perquè no la cercàvem. Ara que l'han començat a cercar, l'han trobada.
Clar, perquè manco d'un 25% d'escuradors d'aquests animalons protegeix els seus cans o els seus moixos a les zones endèmiques, i més d'un 70%, segons les enquestes, desconeix que viu a una d'aquestes zones, clar. Uh-huh. De quina zona parlam quan xerram de Balears?
Ara ja xerram de Mallorca i Eivissa estan en zona vermella, si vols, és a dir, que ja se considera una malaltia que està una mica per tot, i encara Menorca ha quedat en color groc, si vols, o taronja, si vols, com les alertes de
per tant, sempre que hi hagi un aqüífer o que hi hagi...
No, ja xerram de tot a Mallorca.
Ja tot a Mallorca, ja sí. La considerem un aqüífer tota sencera, sí, per el tema dels moscars, que també llegi que el canvi climàtic ha augmentat que se presenci de filària per mort que ja tenim moscars resistents durant tot l'any, que és qui transmet aquesta malaltia.
Efectivament. I clar, aquesta malaltia també se pot prevenir, no? Igual que per la Leishmania, que en xerren molt d'aquesta malaltia i li posaven collars o pipetes o el que sigui.
Uh-huh.
Tot això també mos llevarà els moscars normals, perquè... Dic normals, els tigres, no sé què, perquè són els moscars que mos piquen...
Els habituals.
Sí, que mos piquen a la nit, a nosaltres també. Però també tenim tractaments que són, bueno, en realitat és una injecció que se posa un pic en xany, és un filaricida, bueno, que les elimina quan són larves, i això dura un any, és molt fàcil de fer, a més ordenada, te posen aquesta vacuna, que no és una vacuna, però és igual, la vacuna d'escut d'escó, i això te protegeix per un any, i ja, se vull dir que se pot fer fàcil, no? Però clar, si la gent no coneix la malaltia, pues, tampoc no demana aquest tipus d'estaltament, i els veterinaris, en principi, haurien de fer una labor, com estan fent avui, de donar a conèixer aquesta malaltia, que la tenim, o sigui, estan...
Te volia dir, per tant, cal pedagogia, en la leishmaniosi ja ho tenim clar, tothom la coneix, en canvi aquesta filària, fins ara ha passat una mica més desagradable, desapercebuda, però hi ha el moment de posar-li cara i ulls, i també, si s'ha de fer tractament, doncs mirar de prevenir-ho per evitar que els nostres animalons pateixin.
Efectivament.
I ja que parlant d'animalons que pateixin, estimat Manescal, Manu Ruiz, som en conversa amb el nostre veterinari titular aquí al dia, dins dels capítols de coses curioses amb animals, volem mostrar-vos, i ara vos ho comentam, un vídeo d'una dona de Múrcia que passeja amb un colom fermat d'una corda. Ara els meus companys de realització mos posaran el vídeo, ara tot una que el tinguin preparat, i veureu que és una dona que va amb un colom i el du fermat. És una platja, una usuària murciana, na Nadia Romero, t'ho agraïm eternament, gràcies per aquest document gràfic, ho ha compartit i volíem demanar-li a Manu Ruiz. Hem de passejar els coloms fermats, o això va en contra de lo que seria estar en amateur de l'animal i li pot provocar, no sé si depressió, o podem ensinistrar-lo de tal manera que després no voli. Clar, han de dur fermats els ocells.
Clar, jo no els hi duria, però això és una opinió mia personal. Vull dir, no, un colom està fet per volar, evidentment. Aquest ni ho intenta. Ho estan veient les imatges, és un colom que està caminant amb un... Sí, com si fos un canet. I no intenta ni volar. O sigui, potser li han tret les ales o no sé exactament què han fet perquè no voli, no? De tota manera, hem de començar a xerrar de coloms com animals de companyia perquè... Bueno, sembla, jo conec que molta gent que en té, que seva, que sí que se crea un vincle amb els humans i bueno, pues, el que passa que ens han d'adaptar a aquesta nova versió d'animal que vola, perquè clar, estem basats en animals que no volen, fures, hàmsters, cans, moixos, conills, si vols, però clar, a mi no me sembla molt natural anar amb un colom caminant. A mi, però això és una opinió personal, no...
Clar, fins ara, que més que quan tenia un colomer, tenies allà d'animals, era una manera de relacionar-te amb els animals, no passejar-lo amb una corretja, se fa estrany, com a mínim...
I a part que no són mascotes, no solen ser animals de companyia.
No, ho són, sí, però que ja han de començar a xerrar d'això, perquè de cada vegada en tenim més, i la gent les té, i sí que se crea un vincle especial. De fet, hi ha gent que les té i que, bueno, pues, se peguen una volteta i tornen a casa seva com si res. O sigui, vull dir, que hauríem de començar a tenir en compte això, perquè
podem dedicar gent, un altre capítol,
hi ha molta gent que troba coloms en el carrer, petits
coloms,
o el que sigui.
Companyia.
Acceptant colom com animal de companyia, sí. Podríem dir.
El que sí que són animal de companyia tota sa vida són els moixos, i com cada setmana també volem presentar-vos un moixet perquè l'adopteu. Ara el vos mostram. En aquest cas és una moixeta, ella nom Gretel, i té 4 anys i cerca una llar on ser feliç. Si la voleu adoptar, posa-vos en contacte, com sempre vos deim, amb la canera de Sonreus, i ells vos en donaran totes les tresques d'allò que heu de fer per endur-vos en Gretel a casa. La podeu veure aquí. És una moixeta negra amb una taca blanca damunt un ull, que la fa, li dona un, com un caràcter
misteriós,
especial.
Sí.
Sí. És com
és
un... És un moix que jo estic convençut que no t'has d'avorrir.
I després, avui no tenim temps d'explicar a Manu Ruiz, perquè si tenen 3 colors, són moixes, i no moixos, eh? Però no tenim temps perquè se mos esgota. La part televisada agafen el relleu dels companys. Mira quin spoiler que he fet, o quin ganxo. Els companys de l'Aranam, nosaltres seguim aquí, a la ràdio.
En la...